A Ràdio Maricel, a cel obert.
I 27 minuts, si van a Google i cerquen viatge a Sitges, el sortirà 55 anys d'activitat. 55 ens situaríem al 1966, però la Susana Carbonell diu que a meitat dels anys 50 la seva mare, des de la finestra de la planta baixa de la casa, ja tenia a persones que volien anar de viatges. Estem parlant dels anys 50. Després, com molt bé diu en Jordi, al costat de la Susana, van començar a venir els turistes del nord, els suecs i les sueques especialment. I a partir d'aquí tot va anar cada vegada a més, i a més, i a més. La Carola Fernández ha anat a viatges a Sitges. Carola, bon dia i bona hora.
Bon dia.
I a Viatge Sitges t'han explicat alguna que altra anècdota d'aquelles sí, que formen part d'una època molt determinada, eh?
Sí, sí, d'aquelles que ens expliquen la història de Sitges, no? La història del municipi que ens permeten viatjar en el temps, no? A través de les paraules i dels records. I era un bon moment per parlar amb Viatge Sitges perquè doncs, l'estiu és la gran època probablement d'aquest negoci, perquè la pandèmia els ha fet molt mal i els està fent passar molt malament i perquè tenen una trajectòria llarguíssima, perquè com bé deies, això arrenca als anys 50 i arrenca amb els avis ja. És a dir, quan en aquella època del turisme no se'n parlava, era gairebé quelcom inexistent, no? I a més era una visió absolutament diferent del que tenim ara tots del turisme.
La Susana és la Susana Carbonell. Quan l'escoltin, diran, aquesta, vaja, qui no la conegui, diran, aquesta dona té una veu, vaja, que si despengés el telèfon la confondria amb l'alcaldessa. I, efectivament, és germana de l'alcaldessa Aurora Carbonell, que té més germanes i un germà.
Sí. Sí, són quatre germans. La gran és la que menys s'hi ha dedicat al negoci. Els altres tres, tant l'Aurora, alcaldessa en aquest cas, com el Jordi, com la Susana, s'hi han dedicat sempre al negoci del turisme, al negoci heredat de la família, al negoci familiar, com tants i tantes altres persones a Sitges que han continuat amb els negocis de la família. I és veritat que ells ara són dos, perquè són el Jordi i la Susana, perquè l'alcaldessa està d'excedència per l'alcaldia, i és veritat que quan sentin la veu la podran confondre, i si la veuen també, perquè s'hi assemblen
molt.
Sí.
Aquesta, per tant, és una història que ens situa en aquell Sitges previ a l'explosió del turisme, i en general aquí suposo que el futur del negoci es veu una mica més clar, no?
Sí, jo
perquè,
crec que sí.
Perquè el turisme funciona, i en aquest sentit...
El turisme funciona, sí. I jo crec que ja en aquell moment els seus avis van ser visionaris d'un negoci que era futur, i els seus pares ho van continuar i després ells ho han continuat. I és un negoci que encara jo crec que és futur. Ells, a més, estan esperançats, malgrat la situació que estan vivint, però és veritat que en aquella època probablement era quelcom arriscat i quelcom incomprès. Era un turisme molt diferent, perquè aleshores el que es dedicaven era principalment a rebre estrangers i atendre les necessitats de la gent que visitava Sitges, és a dir, a organitzar-los activitats, visites, que principalment en els seus inicis es reduïen a visitar Montserrat i anar a Barcelona, a la plaça Les Arenes, a veure curses de toros, perquè era l'activitat estrella d'aquella època, i això és el que feia Viatge a Sitges.
Arenes i la Monumental, suposo també, eh?
Exacte, sí.
A les dues places de toros barcelonines i a Montserrat, sí. que era aquella cita ineludible dels cartells de les excursions des de Sitges cap a Montserrat.
Sí, a més, ho expliquen i expliquen anècdotes boníssimes, increïbles, que ara ens semblen absolutament impossibles, que era com, per exemple, aconseguir que entrés un autocar un autobús al cap de la vila per recollir turistes, o llogar un tren per a 300 estrangers que volien anar, a, en aquest cas, a veure braus, perquè hi havia una parada, diguem, a sota de la plaça. I aleshores es veu que la moguda o la història era que en aquell moment les baralles i la manera d'evitar que es colés en aquest tren exclusiu per turistes que havien llogat des de l'agència, que es colés gent que no eren turistes. Però clar, imaginin-se un tren llogat on només hi anaven turistes, on la gent després s'hi volia colar. En fi, històries que quan te les expliquen realment es fan difícil d'imaginar, i tampoc fa tants anys.
No, en fa 60, si fa o no fa.
Clar, és que no fa tants anys realment.
Per descomptat que era aquella època en què ni tothom tenia cotxe, ni tothom es podia permetre determinats luxes, i en canvi el turisme estranger sí que va començar a descobrir Espanya, i Espanya va començar a descobrir les llibertats de les quals gaudien els estrangers i les estrangeres quan venien aquí.
Exacte, aquest va ser l'inici del turisme. Després, amb l'explosió del turisme i amb la democratització, sobretot, del turisme, la cosa es va girar. Van deixar de ser una empresa, d'alguna manera, que rebia turistes, per passar a ser un negoci que el que feia era enviar gent d'aquí cap a altres països del món que volien conèixer món. I és aquest el model de turisme que nosaltres coneixem, perquè també la gent ara vol viatjar més per lliure, la gent no vol que els organitzin les coses, però clar, en aquella època era molt diferent. I fins i tot ens han explicat alguna anècdota d'alguna guia turística estrangera que havia treballat en aquells moments, en aquelles èpoques per aquí, i que es va enamorar aquí a Sitges d'algun local i es va quedar a viure aquí, i encara viu i encara de tant en tant passa per l'agència i el saluda. És a dir, aquestes històries, no?, boniques que surten d'un negoci familiar amb tants anys al darrere.
Avui travessarem les 11 amb les vivències i els records de Viatge a Sitges a través d'en Jordi i la Susana Carbonell, amb un reportatge que comença amb aquell inefable Vacaciones de Verano. Carola, bones vacances.
Gràcies, igualment.
Se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí.
Soc al carrer Marquès de Montroig, número 21, a Viatge a Sitges, amb el Jordi i la Susana Carbonell. I clar, la primera pregunta sempre és comuna en totes aquestes seccions, eh? Quan i com comença la història d'aquest establiment? Qui m'ho comença a explicar? A veure, Jordi, Susana.
Jo mateixa.
Vinga.
A veure, l'establiment en si era una casa, una casa unifamiliar que havien viscut els meus avis. Llavors, de fet, l'agència en si, aquí, va començar amb una casa, com es diu això, la finestra, la mateixa entrada de la casa és on va començar l'agència. Després no era en nom de Viatges Sitges, sinó que era una representació d'altres agències, però vull dir, va ser aquí mateix, una casa de planta i pis.
I per què? I com? Com va arribar aquesta idea? Perquè parlem de fa molts anys.
Molts. Això era als anys 50. La meva mare amb la seva família van venir a viure aquí, perquè abans això, aquest local havia sigut, bueno, no el local, sinó el terreny aquest, havia hagut, la casa havia correspost a una escola, que era una escola del poble, i llavors, doncs, quan van marxar a l'escola o el que sigui, van venir a viure ells aquí, i a partir d'aquí, durant els anys 50, diguem-ho, perquè jo memòria d'aquesta època tampoc no tinc, però llavors va ser una mica amb el boom de turisme que va entrar aquí a Sitges, quan es va començar amb el negoci de rebre turistes i fer feines pels turistes.
No? Aquí van ensumar que aquí hi havia negoci, no, Jordi? I van dir, aquí, això és el futur.
Exacte, sí, va ser una època on va començar sobretot a vindre molts escandinaus, suecs, i venien en grans grups, vull dir, venien molta gent i clar, aquí es va veure que, doncs que es podia fer negoci fent-los anar d'excursió, fent-los anar a sopar o fent-los activitats diverses, no?
Clar, és a dir, com funcionava aleshores? Perquè m'esteu parlant d'una finestreta, no?, on entenc que es proposaven serveis, es venien serveis, però quin tipus de serveis era en aquell moment? Perquè el turisme no tenia res a veure amb el turisme que nosaltres entenem ara.
Exacte, sí, sí, era completament diferent. Era gent que venia principalment a divertir-se aquí, i llavors pues, els hi tenies que proposar pues, anar al flamenco, a beure sangria, i després anar als toros, vull dir que la cosa és que ara ja han passat a la història una mica, però bé, aquesta gent bueno, tenien una demanda, no? Vull dir, de serveis, que es va veure que hi havia un forat, i llavors realment l'agència va néixer com a receptiva, vull dir que el negoci principal de l'agència era no fer viatjar la gent de Sitges, que no es viatjava tant llavors, òbviament, sinó de rebre aquesta gent i donar-los serveis, anar-los a buscar a l'aeroport, portar-los aquí, després pues això, portar-los a Montserrat un dia, als toros, a el que calgués.
No me gusta que los toros te pongan la minifalda. No me gusta que los toros vayas con la minifalda. La gente mira para arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tu rodilla. Los niñatos que pesados no dejan de contemplarte. Me revelo y me revelo y tengo que pelearme, ya los toros no los veo.
Què recordeu vosaltres de quan éreu petits? És a dir, quines imatges, quins records teniu doncs d'aquella finestreta, no?, d'aquests serveis, d'aquests turistes que venien aquí? No sé si teníeu contacte, si els miràveu, si teníeu, no ho sé, si curiositat, si aprofitàveu per mantenir conversa i us cridava l'atenció també els idiomes.
De fet, clar, el que és l'agència en si va ser, després va desplaçar-se al cap de la vila, perquè allà era el centre del poble i les oficines centrals, quan va créixer el negoci, doncs es van desplaçar allà. Del cap de la vila, nosaltres hem sentit dir, perquè no ho hem viscut, sortien els autocars, que això queda una mica lluny. I això que explicava el Jordi dels toros, que era la demanda que tenien, perquè clar, els que venien d'Europa, d'Anglaterra, dels Països Baixos i tal, doncs el que venien a buscar aquí principalment era el sol. També, vull dir, diversió, platja i tot això. I llavors el que sí també es demandava en aquella època era anar a veure els toros, que nosaltres sempre ho hem trobat, però bueno. I llavors fins i tot es llogaven trens per portar amb aquesta gent. Jo he sentit dir que fins a havien llogat trens de 300 persones per portar-los a la Monumental a veure els toros. Llavors, clar, nosaltres aquesta època no l'hem viscut, evidentment, però clar, quan nosaltres ja érem petits, doncs, clar, l'agència ja existia i sí, turisme. I llavors, que deia en Jordi, quan va començar a arribar aquí el turisme, sobretot els hotels no estaven preparats i llavors la majoria, molta gent, allotjava gent a les cases, vull dir, llogaven habitacions. La nostra època de jove ho veiem com una cosa extraordinària, però ara sembla que la cosa ha tornat, no? Vull dir, això de llogar cases, habitacions i tal, durant molts anys, pues, no, ens sonava estrany. Però així, vull dir, la gent, que tothom tenia algú a casa, i clar, jo també ho entenc, dic, sense parlar els idiomes i això, no? Però la gent era molt acollidora i això donava vida al poble, perquè també aquí sortint, vull dir, l'etapa franquista i tot plegat, que vingués gent de fora interessats pel poble i tal, doncs va donar molta vida.
Deies el cap de la vila, a on del cap de la vila?
Doncs on ara hi ha...
La nostra oficina sí. Estava, sí, estava davant del Banc de Sabadell, que és ara, no? que havia sí. Sigut antigament Caixa Penedès, com ja saben, la cantonada. Estàvem just al davant, i era una oficina pues, que vam tindre molta activitat en el sentit de canvi de moneda, molts anys, que aquesta també és una activitat que sí. Es va perdre, però que va donar molt de negoci durant molts anys en aquelles èpoques. La gent venia amb la seva moneda, amb el marc alemà, amb el franc francès, i tenien que canviar a pessetes, no? I després també era un punt important de venda d'excursions allà també, perquè era un lloc pues, molt cèntric, molt de pas, i era un lloc que també pues, es venien
Caram, si era de pas, si arribaven els autocars, ara seria impossible això, un autocar al cap de la vila. Mentrestant, entenc que aquesta era la vostra casa, no?
Sí,
això,
exactament.
Vosaltres aquí vivíeu, aquí al carrer Marquès de Montroig, ja no hi havia aquesta fina... És a dir, va deixar de ser agència, això?
Sí. Sí, sí.
No va deixar de ser agència. No. L'agència d'aquí, diguéssim, es va anar transformant i a mesura que pues anàvem treballant més, es va anar adequant, no, a la feina, i de fet va passar d'una finestra a fer-se una agència amb una seva entrada i tot això. Nosaltres sí que vivíem a dalt, però als baixos ja des dels primers moments, els primers anys,
60, ja, més o menys.
Ja va ser oficina i després ha anat patint les transformacions que s'han necessitat. No?
I durant quant de temps va estar aquesta oficina al cap de la vila? Aproximadament, perquè en algun moment la família decideix tancar aquella oficina, sí, no? I centrar tots els serveis aquí a Marquès de Montroig. Més o menys quines dates és això, recordeu?
De fet, és que va haver-hi com, bueno, una ampliació del negoci, es van obrir sucursals a altres poblacions, a Vilanova, als anys 70, després també a Vendrell, a Valls, a Vilafranca, vull dir, vam tenir diverses oficines, que aquestes ja... Va ser en el boom de quan començava a sortir la gent d'aquí amb autocars, viatges amb autocars sobretot, perquè viatges en avió poca gent ho feia, no? Llavors a finals dels 70 i principis dels 80 i tot això vam tenir molt grup de gent que sortien a conèixer Espanya i a conèixer els països europeus amb autocar, no? I llavors allà al cap de la vila el que era la planta baixa era una oficina molt petiteta i exclusivament era la dedicada a la captació del turista per vendre-li les excursions de Barcelona, visita, les fonts de Montjuïc, els toros i Montserrat i coses així. I llavors teníem també llogat un primer pis, que allà era més administratiu, no? Perquè era l'oficina central, com si diguéssim, que era on s'administrava les altres oficines de les altres poblacions. I llavors aquesta oficina es va deixar als voltants de... Quan es va acabar allò del canvi de moneda,
sí, el canvi de moneda,
als anys 90 o així, no?
Principal.
Caram, però al final un petit negoci familiar, no? Que arrenquen els vostres avis obrint una finestreta, creix i fins i tot amb oficines i entenc que traspassa la família, no? Perquè si ja passeu a altres municipis i feu agències, entenc que això ja va, arriba un moment en què ja va més enllà de la família, no?
Sí, bueno, clar, hem tingut un equip de gent amb el qual hem mantingut molt bona relació perquè ha sigut molt, molt vàlid i clar, vull dir, un cop creixes, el que passa és que després amb les successives crisis que hi han hagut, pues ja aquests negocis han anat perdent. Vull dir, hi havia oficines que eren eminentment de viatges amb autocar i això es va anar perdent amb el temps. La generació aquella que feia viatges amb autocar ara ja no, i llavors es va anar perdent una mica, no?
I ha tornat tot a quedar-se aquí a Sitges, en aquest Marquès de Montroig on va començar. Ha estat una mica un moviment cíclic, no? D'inici i familiar encara, per descomptat, perquè hi sou vosaltres dos.
Sí.
Quants germans sou?
Som quatre germans. Sí.
Els quatre us heu dedicat...
En algun moment de la vida sí.
La gran poc. Els estius, el típic, quan ets jove...
Clar.
Per ajudar alguna coseta, però la gran molt poc. Però els altres tres sí que hem deixat la vida aquí.
I continueu, de moment dos, un està en excedència,
sí,
fent d'alcaldessa, però no sé si va ser una decisió una mica allò que els fets et porten, no? La família et porta i dius és el negoci familiar i acabo aquí. Si ha estat una decisió volguda, desitjada, com va anar això? Acabar treballant en el negoci familiar. Jordi.
Bueno, una mica, a veure, és el que vas visquent ja de jove, no? Amb el teu pare, veus la vida que porta i ja de jove també vas baixant aquí i, bueno, el contacte amb l'estranger i tot això és una feina que es veia divertida i amena, no? I per fer. I, bueno, pràcticament això, amb la vivència de casa i tenint-ho tan a prop, que hem viscut sempre aquí i tal, en seguida ens ha portat i així hem continuat.
En el teu cas també, Susana?
En el meu cas també. Sempre de jove ja m'agradaven molt els idiomes i llavors era un lloc fantàstic per practicar idiomes. I després és una feina que és bastant atractiva i pot ser molt gratificant, perquè quan la gent viatja i t'explica l'experiència, el que venem nosaltres doncs són experiències, no venem un producte concret, sinó experiències, i això doncs és molt gratificant. I llavors, potser si haguéssim tingut un altre negoci, no ho sé si l'hauria continuat, però aquí és el que diu en Jordi, de molt jove ja et poses a treballar per ajudar, perquè els estius, doncs això que deia, quan el canvi de moneda, que va ser quan vaig començar jo també, doncs hi havia cues al carrer, havíem tot el que era el canvi de moneda, ho fèiem amb uns talonaris, tot a mà, la calculadora al costat, vull dir, la tecnologia amb això ha canviat moltíssim. Llavors, pues sí, com hi havia demanda i ja tenies un lloc per això, pues, una mica t'encarrila.
La vida us ha portat aquí, però us ha vingut bé, eh? Ho heu encarat bé i sense... No sempre passa, no? Sí. Que a vegades els negocis familiars no sempre continuen amb les següents generacions. En aquest cas, sí. Ara parlaves de la teva època quan tu vas començar. No sé si recordes això, doncs les teves primeres feines aquí, què feies aleshores en quin moment? Em parlaves d'aquest canvi de moneda.
Sí.
Què més? Què és el que més et tocava fer?
Bueno, pues, també vaig ser com representant d'alguna agència d'aquesta que portava turisme aquí, llavors m'havia de posar un uniforme i anar als hotels a fer les visites i intentar captar clients que poguessin comprar les excursions i tal. I, bueno, i després també acompanyar grups, coses així, no? Vull dir, i sobretot això, estàvem molt de cara al turisme els primers anys.
Jordi, en el teu cas, les primeres bueno, feines que vas fer a aquella
també,
agència?
També una mica el canvi de moneda, un negoci que portava molta feina, perquè teníem l'oficina aquesta d'aquí, al cap de la vila, i bueno, estàvem aquí, estàvem allà, recordo molt bé aquesta, vendre excursions, òbviament, aquí, i bueno, jo també m'havia dedicat una mica al tema de missatgeria, perquè anava molt a Barcelona a buscar documentacions o a portar documents i això, en aquells moments, i no hi havia tanta missatgeria com la que hi ha ara, i clar, bueno, òbviament no teníem ni emails ni tot això, que ens ha transformat tot, no? La feina i la vida i tot, i llavors també anava a portar coses aquí, coses allà, i bueno...
Clar, i ara parlàveu del canvi de moneda, clar, ara ens pot sonar fàcil, però clar, abans el canvi de moneda no era una qüestió, clar, havíeu d'anar amb la calculadora, no devia ser una qüestió tan fàcil, no? Ho deuríeu tenir per la mà, però vaja, a mi, d'entrada en aquella època, amb bastanta menys tecnologia, no devia ser pas tan fàcil.
Sí, sí, no,
sí.
Era
una activitat molt, molt curiosa i, bueno, nosaltres la teníem molt, molt assumida perquè ja era el que es feia cada any i bueno, i portava pues, les seves coses, no? Podies equivocar a vegades, per lo bé, per lo malament, la moneda fluctuava, un dia valia, tenia un valor, l'endemà tenia un altre, a vegades també perdies calés on guanyaves més. Era una activitat curiosa, però que va durar molts anys i va ser una bona activitat, la veritat. Però a part de l'euro, amb l'entrada de la targeta de crèdit ja va començar a afluixar molt el negoci i després, òbviament, amb l'euro doncs ja es va acabar de morir.
S'ha perdut. I a què es dedica ara una agència de viatges? Perquè, clar, del que m'estàveu parlant, doncs aquestes excursions a veure els toros a la Monumental, imaginem-nos que a la Monumental ni hi ha toros, aquest canvi de moneda, d'aquests autobusos que arriben al cap de la vila, res a veure amb el que imagino que feu ara aquí en aquests moments a l'agència.
Exactament, va haver-hi una transformació pues, a l'eclosió aquesta de turisme emissor que vam fer, no? Perquè la gent va començar a viatjar, llavors també vam tenir molts grups que cada any feien un parell de viatges a l'any per vull dir, portar gent de Sitges per tot el món i després a nivell pues, individual també, no? Vull dir, clar, ara som eminentment emissors, vull dir, poc receptiu, perquè el tema receptiu pues, es va anar perdent, la gent cada vegada vol anar més pel seu compte i no dependre de si per anar a Montserrat has d'anar un dijous a tal hora, no? I llavors ara pues, la nostra feina pues, és proporcionar les vacances o bé gent de negoci que necessita... Pues, facilitats de transport, d'allotjaments, creuers...
No sé si recordeu de les primeres famílies, òbviament no cal dir qui, però que van venir aquí a Sitges i que van viatjar, no? I que els va organitzar algun viatge a l'estranger, que probablement en els seus inicis no era alguna cosa que no tothom podia fer o es podia permetre, no? I era quelcom excepcional. No sé si teniu record d'això.
Bueno, una època forta nostra era cap a la tardor, perquè amb uns anys, ja fa uns quants anys, a la tardor, a l'hivern, molts negocis, sobretot d'hostaleria, tancaven, no? Llavors, com que havien fet a l'estiu i van haver fet uns anys molt bons, al final de l'estiu doncs, hi havia molts restauradors que van començar a viatjar, no? I viatjaven, i hostalers també, clar, gent d'hotels i això, són els que primers potser van començar a viatjar en aquestes èpoques.
Clar, i les destinacions també deuen haver anat canviant, no? És a dir, potser en els inicis, més inicis, doncs, anàvem a visitar, doncs, això, Espanya, no? Altres comunitats autònomes i probablement en els darrers anys és el lloc més allunyà del món, no? La illa més allunyada del món. Això també ho heu viscut vosaltres aquí,
sí,
no?
Sí, sí, va una mica tendències, no? I cada vegada van variant les tendències, però sí, sí, en qualsevol lloc del món, vull dir, i ara amb l'entrada d'internet i tot això, clar, la gent també té molta més informació dels destins i bueno, doncs es ven de tot.
Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti, vacaciones de verano para mí, hoy mi vida comienza. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones.
Algú que treballa en una agència de viatges ha de tenir do d'agents, el don de gentes, que s'ha dit tota la vida. No sé si és quines considereu que són els requisits per treballar en una agència de viatges, si aquest és un d'ells.
Sí, home, òbviament, has de tindre unes quantes capacitats, entre elles el do de gent, clar, és important, tens que tenir empatia amb la gent, després coneixement i tecnologia, al final, vull dir, és una mica un conjunt de tot el que et fa pues vendre, no?
La tecnologia ha arribat després, no? Ha arribat a posteriori, entenc que aquí us heu hagut de, com de formar, no? D'adaptar a tot això, no? Quan l'entrada a internet forta i tots aquests sistemes, no?
La tecnologia ha canviat, però una barbaritat, des dels principis a ara. Vull dir, pensa que abans tot era per telèfon, o sigui, venia una persona i et deia vull un bitllet per anar a Madrid i tenies que agafar el telèfon i estar potser un quart d'hora, 20 minuts al telèfon per parlar amb la companyia Iberia perquè et fes una reserva, quan te la confirmava tenies que fer un bitllet a mà, amb bolígrafo, vull dir, era una cosa...
Clar, i tampoc fa tants anys això.
No fa tants anys, hi ha hagut un canvi amb una velocitat molt alta. Aquí diu els bitllets d'avió, els bitllets de tren, o les reserves d'hotels, teníem, abans per fer una reserva d'hotels tenies un llibre aquí que te'l canviaven any a any, on hi havia totes les tarifes dels hotels, amb les temporades alta, baixa i mitja. Vull dir, clar, tot això ara sembla que parlem de la prehistòria, però tampoc fa tants anys, la veritat, no fa tants anys.
No, vull dir, són coses que recordem els sí. tres que estem aquí,
sí, sí.
Per tant, no pot fer tants anys. I no sé si sentiu que és un canvi a millor o si s'han perdut coses amb aquest canvi, amb aquesta evolució tecnològica.
A veure, la tecnologia ens ha ajudat, no es pot dir que no, i bé, nosaltres, això que explicava en Jordi del telèfon, vull dir, clar, tenies potser més tracte amb la gent, no? amb els proveïdors, i clar, si tot era per telèfon i tiraves tanta estona, pues, i clar, i ara és molt de pantalla, no?, tot, però bueno, amb alguna part ens ha ajudat bastant, altra, pues, no tant, no?
Els idiomes entenc que són indispensables, no?, quan un treballa en una agència de viatges. No sé, quants idiomes parleu i quants allò us defenseu, que es diu? Perquè m'imagino que, clar, hi ha, deu haver com converses que les deu saber en molts idiomes. Susana?
Sí, home, l'anglès i el francès és bàsic i després, bueno, hi ha altres idiomes també. Saps què passa? Que també el client aquí, turista, això quan ve amb un vocabulari que tu ja més o menys coneixes, no? Vull dir, no et ve a parlar de coses que no... I llavors ens defensem bastant, no?
Clar, però que ara, això, probablement ara la gent jove, pràcticament tots parlen anglès, probablement sí. altres idiomes, però la vostra època, ara no us vull dir grans, però fa uns anys enrere, parlar idiomes tampoc era quelcom tan comú, no?
No, no, no. És que fins i tot el meu pare, clar, aquella època que hi havia el turisme aquí, a l'hivern el dedicaven a anar a contactar amb els turoperadors i tot això, i clar, anaven a l'estranger, ells ja coneixien idiomes també, no? Vull dir, el meu pare ja es defensava força, i clar, vull dir, sí, sí.
Clar, és a dir, vosaltres heu escoltat el vostre pare parlant en anglès i en francès i en altres idiomes, clar. Que això no, probablement no tothom ha pogut escoltar
els seus
pares.
En aquelles èpoques sí, no era l'habitual, però clar, per necessitat.
La necessitat.
Clar, va fer que aprengués els idiomes. I ara, avui en dia, realment, és que l'idioma internacional és a l'anglès. Amb anglès pots parlar amb un rus, amb un xino i tal, perquè tothom, per lo menys aquí en el nostre negoci, tothom, si et contacta gent de fora o venen aquí, pràcticament tothom parla anglès. Jo me'n recordo de les èpoques antigues, quan no parlaves alemany i venia un alemany, ostres, estaves perdut. I de fet aquí teníem gent que parlava alemany i tot això, no? Però ara avui en dia és que l'anglès s'ha tornat un idioma tan global que bueno, no tenim problemes de comunicació amb ningú i, bueno, a part que avui ja hi ha les eines de traducció tan bones també.
Vosaltres que heu estat en contacte al llarg de la vostra vida amb molts turistes i per tant amb gent de molts llocs, parlem molt del... Qui és el millor turista? Va, mullem-nos. Perquè Sitges principalment qui ho visita? Comencem per aquí. Anglesos, francesos, italians, això també ha anat canviant, clar. No? I també hi ha etapes de l'any, no hi ha setmanes, no? Perquè jo recordo quan jo era petita que sempre es deia la primera quinzena d'agost és dels italians. No sé si això encara es manté.
No, jo penso que no ara. Jo penso que no, que tot, això també és una de les coses que ha anat canviant com tot amb aquest negoci i amb molts negocis. Però és veritat que abans sí que distingies bé pues, els mesos i quan venia una nacionalitat o una altra, però jo penso que avui en dia no. I bueno, tenim clients pues, alemanys, holandesos, anglesos, americans, bueno, ara amb la pandèmia està tot molt, sí, molt canviat, però molt americà també. Se'm fa difícil dir quins són millors clients que altres, la veritat, perquè hi ha clients bellíssims d'una nacionalitat i d'una altra, vull dir, va més que nacionalitats a persones, això.
Queda clar.
Exacte.
No ens mullem. I destinacions? No sé si hi ha destinacions preferides o si hi ha alguna, o si recordeu, per exemple, algú que us hagués demanat una destinació que en la vida mai ningú us hagués demanat. O no sé si també hi ha gent que arriba aquí i diu, jo no sé on vull marxar, però vull marxar molt lluny.
Gent que no sap on anar, n'hi ha molta, cada vegada més, vull dir que van molt perduts, llavors, clar, aquesta és la nostra feina, no?, d'analitzar una mica la tipologia del client, què és el que li pot agradar, i on ha viatjat, i quin pressupost té, vull dir, són tot unes coses que han de quadrar. Però sí que és veritat que hi ha molta gent que té una ansietat de vull anar a algun lloc i aconsella'm a on, no? Perquè, bueno, és això, que van una mica perduts en aquest tema.
I el viatge això més estrany o més llunyà o més, no ho sé, que recordeu diferent que hagueu ofert mai, quin seria?
Estrany, vull dir, avui en dia penso que hi ha pocs llocs que siguin estranys, però perquè la gent ve ja i demanant-te, pues, hi ha destinacions de Papua Nova Guinea, de Borneos, de, en fi, Nepal, demanen... La gent està molt informada, no?, amb internet i realment s'informa bastant abans de vindre aquí i ja et diu a vegades destins que també et sorprenen realment. Però bueno, avui en dia... Ja et dic que qualsevol destí del món ja no ens sorprèn gaire.
Estem en un món tan globalitzat, no? I no sé si algú que treballa en una agència de viatges viatja, o li agrada viatjar, o pel contrari, algú que treballa, jo que diuen, en Casa de Herrero, Cuchara de Palo, saps? Algú que treballa en una agència de viatges, quan arriben les seves vacances, diu, no, jo no em moc de casa meva i em quedo aquí al meu poble.
Jo crec que viatjar ens agrada, ens ha agradat sempre. Sí, no? Vull dir, no, això en Casa d'Herrero, Cuchara de Palo, em sembla que aquí en el nostre negoci ens agrada viatjar, el que passa és que és això, clar, també, potser hi ha èpoques millors per fer viatges segons a on, i potser pues, tu no pots disposar d'aquells dies, no? però en general viatjar ens agrada, segur.
I entenc que serveix també per recomanar, no?, els clients.
Clar, clar, clar. De fet, vull dir, és una cosa que s'ha anat perdent bastant, però sempre hi ha hagut els viatges de familiarització, no?, que se'n diu, que pues, les companyies, els turoperadors, els majoristes, et conviden pues, a veure destins que a ells els interessa vendre, i no, realment són viatges que són molt interessants pues, per això, no? per conèixer en directe, no?, els llocs, i no a través d'una foto d'un catàleg, sinó en directe. I d'aquests viatges fa anys se'n feien bastants, però és una cosa que ha anat a menys, i realment eren bons viatges, que hem anat aprofitant tots una mica. Éreu
prescriptors, no? Ara es fa això amb els influencers i aquesta gent, no? Éreu vosaltres els influencers de l'època, no?
Exacte. Has fet una bona comparativa.
Si vosaltres que teniu criteri perquè treballeu al sector, Sitges continua sent una bona destinació turística? Continua tenint atractiu?
Jo penso que sí, perquè a més és una de les proves més clares que tenim és amb la gent que ens ho diu, la gent de fora. Quan ve aquí, és que la veritat que aquest any ja he tingut clients i sempre tenim clients que ens diuen no sabeu la sort que teniu de viure aquí, quin poble més bonic que teniu, quin passeig que teniu, quines platges que teniu. La veritat és que nosaltres és com tot, quan ho tens cada dia i quan ho tens així tan a mà no te'n dones compte, però la gent de fora t'ho fa veure i això és veritat que ens ho diuen bastant contínuament aquí l'agència.
S'ha parlat molt del mal que ha fet la pandèmia a molts sectors, el vostre entenc que molt, moltíssim, i en canvi no se n'ha parlat gaire, eh? S'ha parlat molt de la restauració, dels hotels, s'ha parlat poc o gens de les agències de viatges.
No se'n parla, sí, és veritat.
Però entenc que us ha fet mal.
Ens ha fet molt mal, molt, perquè és que ens n'està fent encara, perquè clar, hi ha moltes destinacions que constantment van canviant, cada país va canviant les condicions, les restriccions i llavors aquella persona que decideix fer un viatge i uns dies abans et canvien les condicions, ha sigut tot un problema de retrocedir, buscar-li una alternativa, portem any i mig quasi amb aquest problema, sí.
I els canvis constants, entenc, no? Aquesta poca constància...
Clar, en funció de com va la pandèmia a cada destí, perquè és això, ara aquí molta vacunació, però si no es vacuna tot el món... no ens podem moure, vull dir, perquè estigui la gent vacunada aquí, ens hem de quedar aquí, perquè el problema, la pandèmia ens ha afectat moltíssim. Hem vist companys desaparèixer i alguns estan aguantant a veure el màxim, no?
I noteu també que la gent té més por a viatjar, a moure's, és a dir, que això ha afectat també a doncs, ments que eren més viatgeres i tenien ganes de moure's i no els hi feia cosa, doncs que amb la pandèmia ara estan una mica més a la guait.
Sí, no, s'ha notat molt i de fet, vull dir, nosaltres per aquí al poble, doncs, jo a vegades surto a comprar o alguna cosa i em trobo clients pel carrer i molts no paren de preguntar-me: ostres, quan el primer dia que obrin aquest país avisa'm que vull anar o digue'm quan es puguin aquí o allà. Vull dir, la gent té ganes de viatjar, però també els que poden s'esperen una mica que les coses estiguin més clares, òbviament, perquè per això que deia la Susana, no? Perquè les condicions estan canviant setmanalment o diàriament i clar, comprometre't a un viatge, potser un gran viatge i després que tinguis pues aquests canvis abans de la sortida. Per això molta gent, la majoria de gent que estem venent, estem fent viatges domèstics, moltes illes s'està venent, no? I bueno, després, llarga distància, algunes illes, tipus Maldives, o així, que són, clar, són llocs molt segurs perquè són illes i estan molt controlades, no? Però la resta de destins està costant de vendre perquè realment les condicions no són molt favorables.
Queda clar. I no sé si esteu notant també o si afecta també o si penseu que pot canviar una mica o això canviarà una mica el model del turisme i ja no tant la pandèmia que també sinó tot aquest moviment diguem entorn a la sostenibilitat, al canvi climàtic, no? Que es parla molt doncs de lo poc sostenible que potser és que agafem un avió per 50 euros un cap de setmana i anem a Londres i tornem, invento, no? O coses d'aquestes, no? O que cada any creuem tres vegades l'Atlàntic. No sé si també veieu una mica que pot haver com un canvi de model turístic en aquest sentit. Que no sé si durant molts anys, o si més no en els darrers anys, era com molt accessible a viatjar, no? És a dir, s'havia democratitzat molt el viatge, realment gairebé tothom podia viatjar, no?
Sí, sí, és així. Abans només viatjaven gent més privilegiada i clar, s'ha democratitzat tant que realment els viatges així tan econòmics a nosaltres mateixos ens hauria de fer obrir els ulls i dir, no pot ser que un avió s'aixequi quan jo he pagat 30 euros per volar. Vull dir, una mica de consciència, jo suposo que sí que en traurem després de la pandèmia, no? De que amb aquests preus no pot anar la cosa.
Però al final jo crec que la gent està acostumada a viatjar i viatjar, vulguis o no, ens agrada a tots i jo crec que costarà canviar a la gent en que es quedin a casa i no surtin. Per un costat això i després per l'altre les companyies també estan per vendre i per vendre vols i els hotels per omplir-los i jo penso que molt la consciència no canviarà. Perquè, per això que et dic, no? Vull dir, perquè la gent li agrada viatjar, ens hem acostumat a ser així i jo penso que en aquest sentit jo crec que no canviarà massa.
Clar, això en l'època dels vostres avis, i ja aquí acabo, clar, no sé si els vostres pares, o vosaltres vau viatjar molt amb els vostres pares, o si els vostres pares van viatjar molt i els vostres avis hi van viatjar molt, perquè normalment parles ara amb un avi i molts dels avis d'avui en dia difícilment han anat gaire més lluny que alguna ciutat europea.
No és el nostre cas, perquè precisament els nostres avis han viatjat, però clar, potser per el tema que era el seu negoci també, no? Vull dir, tant els nostres avis com els nostres pares, sigui per acompanyar els grups aquests de sitjatans o el que sigui, pues, sí que han viatjat força, no?
Sí.
Per tant, vosaltres heu viscut a casa.
Hem viscut, sí.
El negoci, que vosaltres encara sou joves, i seguireu aquí treballant un temps, però no sé si el negoci veieu que continuarà en les generacions futures, això continuarà o què? Com ho veieu? Com està l'assumpte?
Bueno, tenim algun jove que ja està estudiant turisme, vull dir que esperem que ens agradaria molt que el negoci seguís. I amb la gent jove que pugi, pues, l'ajudarem amb tot el que puguem. I ens agradaria molt, la veritat, perquè ens ha costat molt arribar on estem i ens agradaria, estaríem molt orgullosos de que algun dels nostres fills pues, continuessin amb el negoci.
Clar, igual que ens hem anat adaptant, o el meu pare es va adaptar a un tipus de negoci i nosaltres hem hagut d'anar nos adaptant a tot plegat, pues, per què no? Pot ser, ja sigui el futur, no? Pot ser que el negoci encara hagi de fer algun altre canvi.
Bueno, de moment tenim algú que ja està estudiant turisme, que és un pas, eh?
Sí.
És un té mig peu a l'agència, ja veurem després com acaba la cosa.
Sí, sí.
Jordi, Susana, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Benvinguts al llarg viatge. Plou i ell desplega l'equipatge. I entre antics vestits de clown treu un barret vell.